Crònica Negra avui. Abans, per això, m'ha dit que la Fiscalia General ha convocat a la premsa per informar previsiblement sobre la situació del fiscal anticorrupció, probablement per dir que plega, és probable, suposo, interpreto. I la segona notícia és que el TAS ha confirmat la sessió a l'Atlètic de Madrid, la sanció, per tant, no podrà fitxar fins al mes de gener. Ja hi ha hagut una reacció per part del Club Matalasser, que diu que la decisió és injusta, supone un agravio comparativo respecto a casos similares y provoca un daño irreparable. De fet, no podrà fitxar a determinats jugadors, tampoc, i si alguns jugadors, com diuen, que marxarà Griezmann, doncs el problema que tindrà després per poder fitxar, perquè fins al gener no podrà fitxar. Dit això, aquesta setmana ha fet 4 anys que van trobar mort a casa seva el càmera i llavors marit de la presentadora Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo. Va ser un cas molt sonat que durant molt de temps va omplir molts espais als mitjans. Tot i que la família no hi va creure en cap moment, els pèrits espanyols van concloure que Biondo s'havia suïcidat. Ara, un informe forense defensa la tesi de l'homicidi com la causa més probable de la mort. Qui ha fet aquest informe es diu Lluís Duque, és criminalista forense i policia amb 25 anys d'experiència. Hola, Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser en aquest estudi. A veure, Pere Cullell, ja fa 4 anys d'aquella mort. Recorda'ns una mica, pels que no en tinguin ni idea, si és que algú sap exactament que no en tinguin ni idea, del que va passar.
Mirarem de repassar tot el que va passar aquella nit. Ens situem primer el 29 de maig del 2013, un dia abans de la mort de Mario Biondo. Cap a les 7 del vespre, el càmera italià i Raquel Sánchez Silva es barallen. Una petita discussió, segons va dir Raquel, a casa d'ells, al carrer Magdalena 4 de Madrid. A 9:15, superades les diferències, la parella s'acomiada al garatge de casa. Ella se'n va cap a Plasencia a veure la seva família en un viatge que sembla que ja estava previst. 5 minuts després de que marxés Raquel, Mario fa 3 trucades seguides al mateix número de telèfon. La intenció és que la persona a la que trucava li subministrés cocaïna. A les 9 de la vespre, Mario Biondo conversa a través de Facebook amb la seva germana Emanuela, que viu a Sicília. El càmera li explica els seus projectes professionals, entre ells un programa per Telecinco, que la idea era viatjar ell amb la Raquel pel món enregistrant amb la seva càmera les seves peripècies. Una hora més tard, a les 10 de la nit, Mario va a un caixer automàtic prop de casa seva i treu 110 euros. Aquests diners no es trobarien, per tant, se suposa que se'ls va gastar aquella mateixa nit. A 11:15, una veïna se'l troba pel replà, li agraeix que li passegés el gos uns dies abans. Ell no li fa cas. A les 11 de la nit, parla per telèfon amb Raquel. A 11:45 de la nit, la conversa continua per WhatsApp. Poc després de la mitjanit, parla per Facebook amb el seu germà Andrea, també parla dels seus projectes de televisió. Fins a 1 de la nit segueix parlant amb Raquel per WhatsApp, ho fan a batzegades, no és una conversa seguida, acaben amb un testimo mutu. Ell diu que se'n va a dormir, però no és veritat. De 1 fins a 2, ell busca per internet diverses pàgines porno. A 2, busca per Google Maps la pàgina d'un bordell i va, paga amb targeta de crèdit 3 copes, l'última gairebé a 3 de la matinada. No se sap si es va demanar més serveis. Sí que se sap que va fumar, que tenia 0,8 grams d'alcohol per litre de sang. 0,5 és el límit per conduir, ell portava 0,8, i que va prendre cocaïna. No se sap a quina hora va tornar a casa, però quan ho fa, sembla que tanca la porta per dins en clau. Torna a mirar pornografia i prepara un pressupost del programa que vol fer per televisió. A 6:01 es connecta per WhatsApp per última vegada, no parla, només el mira. Poc després de 6 és l'hora que el forense considera que va morir. A 4:15 de la tarda,
l'endemà,
un treballador de Masterchef truca a la Raquel per preguntar-li per què Mario no ha anat a treballar. Ella es veu que també havia intentat trobar-lo des de Plasencia, avisa la dona de fer feines, que es diu Vilma, que vagi a casa. A 5 de la tarda, Vilma va a casa, obre la porta, mentre parla amb la Raquel per telèfon, troba el cos, surt al carrer, busca la policia, que diu, primer que es va escriure, el cuerpo se encuentra en suspensión parcial, vestido con una camiseta roja y pantalón de pijama verde oscuro a rayas, con un pañuelo anudado en un extremo alrededor del cuello y el otro en una de las estanterías del salón. No hi ha senyal de bralla, no hi ha nota de suïcidi, les portes i les finestres estan tancades. L'Institut Anatòmic Forense considera que és mort per penjament, només té uns cops a les cames i es contempla la possibilitat de mort per accident sexual. Ella va escriure al compte de Twitter: Mario era un hombre feliz y estábamos profundamente enamorados, las investigaciones siguen su curso y os rogaría que no sacaseis conclusiones precipitadas. Mario quería vivir y no se quitó la vida. Todo apunta, deia ella, a un desgraciado accidente.
Per tant, estem parlant de 3 possibilitats: un accident, desgraciado, un suïcidi, un homicidi. Estem parlant d'aquests 3 casos. David Broch, als mitjans se'n va parlar molt d'aquest cas, no?
És curiós perquè se'n va parlar molt a una sèrie de mitjans. A la tele, que és a la tele és un mitjà que habitualment tracta aquests temes i que se recrea molt, Sorprenentment ha estat un cas que no se n'ha parlat gaire o que no se n'ha parlat gens. Per exemple, Telecinco, que és la cadena on treballava ella i a Mediaset, que era el grup on treballava ella, pràcticament és un tema que ni s'ha tractat. En canvi, a digitals i a diaris sí que se n'ha parlat. I és molt curiós aquest contrast entre com la tele pràcticament ha passat molt de puntetes amb aquest tema i com els mitjans escrits sí que han intentat incidir més en això.
Per tant, no se n'ha parlat gaire per televisió, no el vam veure ni en Telecinco ni en TV3.
No, i és sorprenent, perquè precisament Mediaset,
sí,
el tema de la Crònica Negra i Antena 3 amb Espejo Público el tracta habitualment, i és un tema que ni Antena 3, que era la cadena rival, va voler tractar, no sabem exactament per quin motiu.
Ja. En aquell moment, ella, la Raquel Sánchez Silva, era molt coneguda, era molt popular, estava molt de moda. Recordo que va haver-hi fins i tot el casament, que era com una gran festa.
Bueno, ella era presentadora estrella de Mediaset, era la presentadora que feia la majoria de programes de 4. Després va fer el salt de Telecinco, va presentar Supervivientes i va fer una mica de trajectòria, diguéssim, de presentadora de contracte, no?, de cadena. I això va coincidir en el moment en què ja estava, jo diria que en el seu punt més àlgid, professionalment lligada a Mediaset, perquè estava pràcticament en els programes estrella realities de la cadena.
I li va passar factura amb ell, això?
Home, jo crec que sí, perquè realment quan es produeix això, ella desapareix una mica del mapa per motius obvis, torna després, si no recordo malament, en un programa que es deia La Incubadora, que va fracassar i que no va ser, que era una aposta de 4 que no va anar enlloc, i després de fer algun altre programa ja decideix marxar de Mediaset. No se sap molt bé per què, perquè Mediaset encara tenia confiança en ella com a presentadora, i marxa al Canal Cero, que evidentment té una cobertura molt menys difusió, no és tan famosa, està presentant Likes, que és un programa que té una audiència molt, molt minoritària, i ha perdut una mica aquella estela de presentadora estrella que tenia quan es va produir això.
8 minuts i les 11. Aviam, Lluís, segons la teva tesi, accident, suïcidi o homicidi?
A veure, segons l'anàlisi que he pogut fer de la poca documentació que m'ha pogut proporcionar la família, he dit poca perquè, bueno, realment hi ha molta documentació que amb un fet d'aquestes característiques normals sí que s'hagués incorporat, i aparentment la família no disposa d'aquesta documentació. O sigui, jo bàsicament he pogut treballar amb el que és el suport gràfic, amb les poques fotografies que també es van fer en el lloc dels fets, aquell dia 30 de maig, i posteriorment les fotografies que em va enviar igualment la família de la segona autòpsia que es va practicar a Itàlia. És a dir, de l'exhumació del cadàver i de la posterior autòpsia que es va fer allà. Sota el meu punt de vista, i així s'argumenta a l'informe pericial que vaig elaborar ara farà aproximadament un any, doncs no cap, cap mena de dubte de que hi ha participació de terceres persones. Per tant, sota el meu punt de vista, i així ho argumento per diferents factors, es pot descartar completament el suïcidi i l'autòlisi voluntària de Mario.
Suïcidi no hi ha?
No.
Accident tampoc, per tant?
No, no, no.
Per tant, estaríem parlant d'un homicidi.
Estaríem parlant d'un homicidi.
Tu entres en contacte en aquest cas perquè hi ha una iniciativa a Change.org.
Exacte.
Per reobrir el cas i, quan passa això, es reobre el cas a partir de que la família decideix que endavant. Quan parlem de la família, expliquem de qui estem parlant.
Jo, de fet, igual que no conec a la senyora Raquel Sánchez Silva, tampoc conec a la família. Jo, la família, he mantingut un contacte sempre amb la mare del finat, amb la senyora Santina Biondo, i aquest contacte ha estat sempre mitjançant les xarxes socials. És el contacte que he tingut. No oblidem que a Palermo sí que hi ha una causa judicial oberta per homicidi. És a Espanya que, derivat de la pràctica de l'aixecament de cadàver i del diagnòstic d'etiologia suïcida del metge forense, doncs hi ha un sobreseiment lliure i, per tant, aquí no hi ha causa, no hi ha cap mena d'investigació oberta, ni l'ha hagut mai.
I per què?
Doncs, home, perquè entenem que, com passa sempre en aquests casos, qui diu la darrera paraula és el metge forense, és a dir, el jutge atén allò que el metge forense li explica mitjançant el seu informe. Llavors, si el metge forense hagués considerat que hi ha hagut participació de terceres persones i, per tant, estaríem davant d'un homicidi, òbviament s'hagués obert unes diligències judicials per investigar aquest homicidi i policials.
Per què arribes a la conclusió que és un homicidi? Què hi ha a les fotografies que veus, el que saps, què hi ha que ho fa, no ho fa un suïcidi i ho fa un homicidi?
Doncs aviam, aquí hi ha multitud d'indicis. No entraré a valorar el que ja es va valorar d'una manera excel·lent sota el meu punt de vista per part del professor Mauricio Cusimano a Itàlia, que fa un estudi de física, de mecànica, de dinàmiques, de pesos, en quant a la posició del senyor Mario Biondo penjant del prestatge del saló de casa seva. Llavors és una postura que ja d'entrada veiem que és una postura atípica. Atípica per què? Ell ho argumenta i ho fonamenta d'una manera científica mitjançant un software molt, molt avançat, i aquesta recreació la porta al paper i fins i tot amb una simulació virtual del que tenia que haver passat si aquest penjament es produeix tal i com aparentava. Què és el que veig jo? El que veig jo després d'haver fet, home, després de 25 anys, uns quants aixecaments de cadàvers de la mateixa teologia, és que...
Perdó, ell estava penjat?
Ell estava penjant d'un mocador...
Sí, però no amb les cames en l'aire.
Ah, era un penjament
incomplet. A terra. O sigui, amb els genolls una mica afeccionats... I amb el mocador al coll i l'altre tros de mocador agafat a l'estanteria. No és penjat des del sostre, sinó repenjat.
Sí, és el que es coneix com un penjament incomplet, que ja sigui les cames o alguna altra part del cos està en contacte amb una superfície. Sí. Què és el que es veu aquí? O sigui, nosaltres el que sabem, i això hi ha moltíssima documentació medico-legal, és que en la segona fase de la mort per anòxia hi ha un fenomen que es coneix com la fase convulsiva. Uh-huh. Per què? Perquè la manca d'oxigen al cervell fa que la persona que està morint asfixiada, sigui quin sigui el mecanisme, doncs té convulsions. Yeah. Per tant, és molt freqüent que sempre que es fa un aixecament de cadàver d'aquestes característiques, tot i que sigui un suïcidi, s'ha d'estudiar amb molta cura, perquè normalment, gairebé en tots els casos, presenten lesions amb extremitats, de colpejar, patalejar, mans, braços, cames, i és un dels primers aspectes que no s'aprecia en aquest cas. Però no tan sols això. O sigui, una cosa que ja, deixant de banda la ciència, el que diu el sentit comú és que aquesta persona, doncs si pateix aquest episodi convulsiu, totes les figuretes, marcs de fotos i demés que estan al voltant del cos, al voltant...
Estaria a terra.
O trencades, per
agafar-se algun lloc. Presentava algun signe de violència o no?
No, és un dels temes també molt, molt importants. O sigui, normalment va de la mà el fet de que si tu insinues que és una etiologia homicida, doncs, home, un episodi previ de lluita, de defensa, de alguna cosa trencada, alguna lesió, no era el cas de Mario Biondo. Fa el metge forense un incís textual de arañazo de uña de gato. Això ho diu el metge forense en el seu informe. Però, clar, després anem a la pràctica de l'autòpsia, és a dir... el metge forense, quan entrega en el jutge que porta aquest cas el seu informe, doncs hi ha diferents aspectes, com per exemple l'apertura del cráneo sin interés médico-legal, l'apertura de l'estómago sin interés médico-legal, el coll sin interés médico-legal excepte la compressió cervical produïda pel llaç, etc. No? Clar, què és el que passa? Que posteriorment a això, aquest home, òbviament, se li dona sepultura. Mesos després, s'exhuma el cos a Itàlia. I es practica una segona autòpsia on el metge forense públic, és a dir, l'assignat pel Tribunal de Palerm, pot observar que tot allò que diu el metge forense espanyol no s'ha fet. És a dir, el crani no s'havia obert. Quin interès té, només començant per aquí, pel crani? Doncs, home, perquè quan s'obre el crani d'aquest noi, s'observa una acumulació de sang important, que jo diria que és un 30% del cervell, al costat esquerre, un hematoma subdural, que això és una lesió vital. Aquesta lesió necessàriament s'ha fet en vida. I això és com a conseqüència d'un fort cop, amb un objecte contundent. No incís, perquè no presenta cap mena de lesió, perquè ens entenem com si fos un llibre de grans dimensions. Aquest cop és suficient, doncs, com per deixar inconscient a la víctima? Home, és compatible. Si més no, aturdit.
Són les 11 i un minut. Anem un moment a les notícies, permeti, perquè després li faig una... És veritat el que deia el Pere Cullell fa uns moments, que la porta estava tancada per dins?
Això és el que consta a les diligències, sí.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 11:10, acabarem de seguir d'aquesta conversa que estem interessant, crec que és molt interessant la que estem mantenint. Deixeu-me dir que està retuitejat tant la mare com el germà de Mario Biondo, les informacions que estem donant d'aquest programa a partir de la presència avui en aquest estudi del Lluís Duque. Ell és criminalista forense i vaja, des de fa 25 anys i ha fet un nou informe pericial on ha arribat a la conclusió de que, com a mínim, hi ha indicis de que podria haver estat, en el cas de que ens ocupa, un homicidi i no, en cap cas, un suïcidi, com s'havia apuntat. Deia que la porta, com deia el Pere Cullell, estava tancada en clau, fet que, clar, si estava tancada en clau vol dir que truquen a la porta, vas obrir. Per tant, coneixies aquelles hores de la matinada.
Normalment, quan arribes tu a casa, no et tanques amb clau. Tanques amb clau quan te'n vas de casa. I pel que sembla, ell va entrar i va tancar amb clau.
Uh-huh. Això té alguna cosa a veure amb que la persona que va entrar segurament el coneixia?
Això, de fet, ho sabem. Jo ho sé per la premsa, no ho sé per la pràctica de cap gestió que fes la policia en el seu moment. I l'assistenta, quan arriba al seu domicili, sobre les 17 hores de la tarda del dia 30, efectivament diu que ha d'obrir en clau la porta, però la porta estava tancada en clau i és quan es troba el cos de Mario Biondo penjant del prestatge.
I una altra cosa que també sorprèn, que és que ningú pregunti què fa aquest home fins a les 5 de la tarda de l'endemà que arriba aquest senyor. És a dir, el normal seria que es preocupessin si a la 1 al migdia o a les 2. És igual, per molt que veig que a les 6 del matí t'has anat a dormir, home, a les 2, a les 3, a les 4, no arriba, que raro, te'n vas cap a casa seva. No,
home,
sé.
De fet, sí que el busquen, però no el troben, ell no respon.
Ja.
I al final és la Raquel que avisa la seva dona de fer feines dient, escolta, vés a casa perquè m'estan trucant de Masterchef, que com és que ell no ha anat a treballar, que vagi algú a casa a veure si troben a algú o què passa. De fet, l'estan buscant, però jo et dic que ell no pot respondre.
Per tant, si el coneixia, jo, clar, aquí no et pot acusar ningú, però es sospita d'algú que ho hagi pogut fer, això?
Bueno, aquí dins d'una investigació oberta, òbviament, s'ha de sospitar d'entrada de les persones que tenen un accés a aquestes claus.
És a dir,
persones que tinguin disponibilitat d'aquestes claus.
És a dir, ella?
Bueno, ho desconec.
Sempre es busca l'entorn familiar i d'amistats. Sempre que hi ha un cas d'aquest tipus, el primer que es fa és localitzar els familiars més propers, les amistats més immediates, i la segona pregunta és quin interès pot tenir algú en que aquesta persona no hi sigui. I a partir d'aquí es comencen les investigacions. Això no vol dir que arribin a cap conclusió, eh? És el procés
habitual
d'investigar.
El cas continua obert a Itàlia. De fet, ja està ara la Gemma Ruiz, companya de RAC1, que està molt assabentada en el tema, em deia que l'altre dia sortia, crec que una informació, fins i tot a La Vanguardia, on parlava que podria haver estat alguna cosa vinculada a la possibilitat que ell estigués fent un reportatge per alguna televisió i com si s'estava passant de la ratlla en la investigació. Això també es comentava.
Clar, per això, clar. Impossible de saber, i a més, amb tant de temps de retard, hi ha coses que ja no es poden reinvestigar. Per exemple, ara fa 4 dies, en el cas dels urbans, es va poder geolocalitzar els moviments de certes persones properes al mort. Ara mateix no es pot geolocalitzar els moviments de les persones més properes al mort.
És per aquest motiu, malauradament, que hem hagut de treballar amb el material de que disposem. Per això és el que comentava, sobretot són molt significatives les fotografies de l'autòpsia d'Itàlia, perquè, a més del que hem comentat de l'hematoma que tenien al crani, doncs hi ha altres evidències, com per exemple les livideses cadavèriques que es veuen en el pla posterior del cos. És a dir, això ja, de fet, hi ha algun paràgraf en el primer atestat policial on, si no recordo malament, els policies municipals el van trobar, diu textualment, excessivament frío. Llavors, si tenim en compte que la unitat del SUMA que va atendre i va certificar aquesta mort biològica, en principi, del senyor Mario Biondo, també fan el comentari de que tenia rigidez completa. Clar, l'interès medico-legal d'aquests dos factors de l'evolució dels fenòmens cadavèrics ens porta a dues conclusions. La primera és que la fixació de les livideses cadavèriques de manera total es porta al cap d'unes 10-12 hores. Això és així, no perquè ho digui jo. Això, qualsevol manual de medicina legal, sempre, tot i que no es pot precisar exactament el moment de la mort, sempre és un espectre ampli, però hi han més o menys aquests marges. Què vol dir això? Doncs que aquesta persona, després de mort, va estar en aquesta posició entorn a les 10 hores. I per això se li van fixar les divideses. Per efecte de la gravetat, es va dipositar la sang a les parts d'equilibris del cos. Què passa? Que si es mou el cos amb anterioritat, és a dir, dins de les 3 primeres hores, hi ha un fenomen que es coneix com la transposició de les divideses. És a dir, localitzat el cos, tindria divideses a les zones anatòmiques corresponents a la posició amb la que es localitza, i d'altres que no haurien d'estar allà. Però un cop fixades, anem a aquesta franja horària de 10 hores. És a dir, posició de cúbito supino, estava estirat mirant al sostre, i en aquesta posició va estar entorn a les 10 hores, que correspon també amb l'evolució de la rigidesa cadavèrica quan es fa total, abans de desaparèixer per efecte de la putrefacció. És a dir, aquesta persona va estar en aquesta posició i posteriorment es va penjar.
O sigui, aquesta persona, algú la va moure.
Indiscutiblement.
Va, si algú que la mou ha de ser algú que tingui força per fer-ho.
Òbviament, tot i que era un nano puret, que tampoc tenia una constitució atlètica, però estaria entorn als 70-80 quilos aproximadament, sí.
Una persona o dues, per aixecar...
Clar.
Perquè és important que en l'escena de la situació tot està tranquil, tot està calmat. No hi ha hagut una situació violenta.
I la família, suposo que deu... La família italiana el que vol és que s'obri el cas, bueno, se reobri el cas...
La seva família estan desesperats, cosa que òbviament, jo com a pare entenc perfectament i em poso en la seva situació. Per què? Doncs perquè a Itàlia tot això s'ha vist perfectament. De fet, els comentaris dels forenses...
No entenc.
Però és molt curiós, Jordi, perquè a Itàlia se n'ha parlat molt a la tele. Sí. S'han fet fins i tot documentals i hi ha reportatges.
I aquí no.
I aquí, en canvi, és un tema tabú. O sigui, a Telecinco, per exemple, no se n'ha parlat d'això.
Ja. Però el que refereixo és, no entenc com han aconseguit reobrir el cas a Itàlia i aquí no hi ha manera. És a dir...
Bueno, és el que parlàvem i jo... Bueno, no em fa res comentar-ho. Estem en un país, jo a d'altres països no ho sé, però estem en un país que reconèixer una errada...
Costa molt.
Depenent de quin àmbit...
És impossible.
No tenim un històric perquè no passa mai. Aquí la policia no s'equivoca mai. El Ministeri Fiscal no s'equivoca mai. Els metges forenses no s'equivoquen mai. Mai han tingut una referència clara.
Però aquesta mala praxis, des del teu punt de vista, és possible... O és una mala praxis voluntària? És a dir, no sé si m'explico bé.
Sí, estem parlant de la conspiració ja, per tant.
Vull dir que és possible una errada que és pràcticament molt factible que diguis, mira, en aquell dia no va estar a l'alçada de les característiques de què demanava el cas, o des del teu punt de vista és una errada que és poc probable que es produeixi amb un metge forense de certa entitat, no?
Jo realment n'estic convençut de que d'una manera, diguem-ne, dolosa, o sigui, amb la intenció de fer-ho així, no ha ocorregut. O sigui, més aviat seria una errada que es podria haver salvat i no s'ha fet. Però tenim l'altra cara de la moneda, en aquest sentit, clar, és que depenent de qui comet aquesta errada i si aquesta errada es materialitza en un document públic, doncs, home, tampoc ho dic jo, el Codi Penal sí que ho diu. Mm. Ho diu a l'article 390. O sigui, faltar a la verdad en la narración de los hechos. A partir d'aquí, bueno, pues... Tenim un codi penal, que tenim certs delictes que són privats, que són semipúblics o semiprivats, i tenim d'altres que són públics. I en aquest cas és públic. Públic vol dir que no requereix denúncia, o sigui, que s'ha d'actuar d'ofici, i, si més no, tampoc s'ha investigat.
Això continuem parlant, és evident que això es continua parlant, a Itàlia en continuem parlant, i veurem què decideixen en aquesta història. Moltes gràcies, Lluís Duque, per haver-nos acompanyat i per haver-nos posat el cas.
Un plaer.
Gràcies per la feina, gràcies, Pere Cullell. Gràcies també, David.